Avui el ritme santcugatenc ha vingut a explicar-nos la seva biografia artística, la seva trajectòria, la mezzosoprano Anna Hassler. Filla i germana d'artistes, ella va néixer a Cuba, però de ben petita va venir aquí a Sant Cugat i aquí és on va créixer. Hola, Anna.
Hola, Jessica, bon dia.
Bon dia. M'agradaria que expliquessis una miqueta què estem escoltant, que és una obra... Ens podem imaginar, per la gent que no sabem cantar, que és de molta dificultat i molta emoció i molt sentiment, no?
Moltíssima. Aquesta àrea en concret és de la Gioconda de Ponchielli, de Milcare Ponchielli, un repertori verista, molt, molt dur, molt... l'òpera en si no l'he cantat mai en escena, però sí rols molt, molt semblants. He debutat alguns rols de soprano dramàtica com Abigail, a Nabucco de Verdi o Lady Macbeth.
Ara parlarem d'aquests personatges que són realment coneguts perquè són molt difícils, no? I tenen...
Sí.
Molta emoció darrere i fins i tot m'explicaves fora de micro misteri darrere de l'Abigail.
Sí, hi ha quasi les llegendes. Són rols molt, molt difícils considerats, els Abigail de Nabucco, no només tècnicament, que ja és en principi un rol terrible perquè hi ha uns salts d'octaves, hi ha una càrrega emocional molt forta perquè és un paper dolent. Hi ha pocs papers que realment l'heroïna verdiana en aquest cas sigui tremendament dolenta i un és aquest. Però bueno, no és, després no és tan dolenta, no? Després la pobreta protagonista sempre hi ha un motiu i una història que explica tot i al final ella es suïcida. És curiós que estem escoltant l'àrea, hem escoltat l'àrea Suïcidi de la Gioconda de Ponchielli i Abigail es suïcida al final.
Bueno, per tant, té una càrrega emocional,
té una càrrega
sentimental.
Emocional molt, molt gran, com ella fa aquest canvi, com comença tan carregada de ràbia, d'ira, i acaba doncs, demanant perdó a tothom i treure's la vida. És realment molt, molt emotiu i difícil també per aquest motiu.
Ara tornarem a l'inici de la teva trajectòria aquí a Sant Cugat quan eres petita, com vas venir a Sant Cugat amb la teva família, però ara que estàs parlant d'aquesta emoció, la càrrega artística, dramàtica, també has hagut de fer i de preparar-te per això, per actuar davant d'escena, sí. per posar aquests gestos i sentir realment el que estàs cantant, a part de mantenir aquesta tècnica impoluta, no?
Sí, bueno, la qüestió escènica en un cantant d'òpera és algo que bueno, evidentment es poden fer cursos, es pot estudiar, la carrera d'un cantant líric i d'òpera doncs també conté aquesta part escènica, però on més s'aprèn realment és a l'escenari. He tingut una sort tremenda de els rols que he cantat fins ara a l'escenari. Operístics han sigut amb grans produccions, amb uns directors boníssims, Robert Carson, Robert Herzl, bueno, podria dir Jorge Lavelli, Giancarlo del Mónaco, els més grans, dels més grans directors escènics del món. Llavors és en aquests moments, en aquesta situació on estàs realment, que tu has fet el teu treball complet, no? Musical, vocal i també pensant en el personatge, però tampoc has de venir amb una idea molt, molt quadrada i molt, molt fixa, perquè després arribes al teatre i et trobes que has de fer la idea que aquest director et transmetrà, no? I has d'estar una mica al seu servei en aquest sentit d'entendre el que has de fer, i després, evidentment, li poses la teva personalitat, no? Però jo penso que s'ha de néixer ja amb una certa tendència, amb un talent d'actriu, no? Sí.
Ara estaves parlant d'aquesta faceta artística. Tu has tingut la sort i la capacitat de poder accedir a personatges principals d'obres molt importants.
Sí, en òpera. Sí, 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 evidentment. He tingut una sort en aquest sentit. Ha anat tot d'una forma molt... Em sembla, diria també, sense cap mena de dubte, que molt singular en la carrera d'un cantant, perquè tampoc he fet tants, si compto els rols que he fet, les òperes que he fet en escena, algunes les he fet més en concert, no són tantes, però són tots papers principals i en els grans teatres del món, i això doncs em sembla bastant peculiar i fora de lo normal, perquè per exemple a Alemanya lo normal és que estiguis o molts anys en un teatre petit, en una companyia fixa, o si no, almenys començar en un petit teatre i vas una mica de petit teatre, vas creixent de mica en mica, i després potser arribes a l'òpera de Baviera o a l'òpera de Berlín. Doncs bueno, jo vaig fer una audició el 2003 a l'òpera de München, a l'òpera de Baviera, i bueno, em va agafar Zubin Mehta per fer una de les Valquíries, i això és algú excepcional. De moment no he tornat a fer res a Alemanya, però bueno, estic preparant un repertori wagnerià i bueno, a veure què passa.
Anem enrere en el temps, sí. Anna, tu vas néixer a Cuba.
Sí.
I vas venir de molt petita aquí a Sant Cugat.
Sí, sí, molt petita. Em sembla que vaig complir els 5 anys a Valdoreix, i després ja a partir dels 6 vivíem a Sant Cugat.
Una família d'artistes?
Sí, tots. Des del meu pare fins a tots els meus germans. I...
El teu pare, pintor,
sí,
molt reconegut. De fet, fa uns 5 anys... es van fer aquí una exposició a Sant Cugat i va ser tot,
sí,
molt reconeguda,
museu,
i molt visitada.
Sí.
El museu, per tant, aquí a Sant Cugat també és reconegut. Com és això de viure i de créixer en una família tan artística?
Bueno, és algo especial i meravellós. Jo recordo des de petita el meu lloc preferit de jugar era el taller del meu pare. Jo arribava de l'escola i anava directe al taller del meu pare, que estava sempre a casa. Ell treballava en el seu estudi, que era a casa nostra, i bueno, doncs allà pintar, veure com pintava. La meva mare també, en aquella època, quan érem petits, feia tapissos, que va aprendre a l'escola IMAT de Sant Cugat. I bueno, doncs el meu pare feia els dissenys dels tapissos i alguns coneguts tapissers de Sant Cugat venien a casa a treballar amb la meva mare, que els teixien, i jo mirava tot això. I bueno, va arribar, recordo un Nadal, i vaig dir, jo vull un telar petit, i em van regalar un telar de fer tapissos en petit, i bueno, hi va estar anys. Em sembla que encara fa poc el veia per casa, aquest telar, i feia els meus tapissos xiquitins, i bueno, és una cosa molt especial, la veritat. Creixes amb un sentit del color, de l'artístic. Pensa que des de molt, molt petita a casa meva eren reunions, dinars, sopars amb intel·lectuals, artistes, gent de tot tipus, que es parlava de coses que no és molt normal, no és molt freqüent de tant estar sentint, no?
Una
nena petita, i això ja em sembla que ja fa un cap una mica.
I la pintura? no et va motivar?
Sí, moltíssim.
Un dels teus germans?
A tots els meus germans i a mi em sembla que la pintura estem molt influenciats. De fet, tinc dos germans pintors, escultors, Alejandro, Juan Carlos, però el meu germà Rodolfo, que és poeta, li han fet ressenyes on diuen relacionant la seva poesia amb el color, perquè és realment una riquesa que té molt, molt que veure amb... La pintura li va influenciar molt. De fet, ell pintava molt de petit també. Tots hem pintat moltíssim, fins a una edat bastant, bastant gran. Després, normalment, ja ho deixes, no? El pintor és aquest nen que continua pintant tota la seva vida, no? Perquè no li canvia el seu món imaginari, però normalment les persones que no són pintors arriba un moment més tard o més aviat que ho deixes, perquè hi ha un canvi al cervell, a la racionalitat, o no sé com explicar-ho, però tots els nens pinten i són molt genials, no?
Sí. Tu vas canalitzar aquesta creativitat a través de la música.
Sí.
També estava present la música a casa teva.
Sí, bastant. La veritat que estava bastant present, no d'una forma potser, com t'ho diria, però el meu pare era músic, i això ja, saps que jo, a mi em sembla que aquí el que hem heredat a casa meva és una qüestió molt genètica, és una càrrega genètica molt, molt gran, i que ha fet, perquè jo recordo mai els meus pares ens han dit, escolta, a què et vols dedicar aquesta pregunta, o per què no fas això, o no facis això, que seria quasi el més normal de sentir, no, se t'ocorreix de ser pintor, o de fer una carrera artística, mai res de res, ni una cosa ni l'altra, ens han deixat desenvolupar-nos molt, molt naturalment, però el meu pare era músic, a part d'aficionat, però bueno, com són els músics aficionats a Alemanya, a Suïssa, que tocava, el meu pare tocava a orquestes sinfòniques, i bueno, doncs això és molt a Suïssa i a Cuba. Només arribar, que va arribar per casar-se amb la meva mare a Santiago de Cuba, el primer que va fer és entrar a la Sinfònica de Santiago, i tocava el violí, la viola, sobretot la viola, perquè ell era molt gran, tenia una amenaça enorme, no?, i podia tocar, li encantava el so de la viola. Llavors, bueno, doncs això és... Però després no és que a casa meva hi hagués una música clàssica des del matí, perquè... i el meu pare m'expliqués sobre Beethoven, el meu pare estava en el seu món de la pintura i viatjava moltíssim. I jo recordo que la primera òpera que vaig sentir va ser al Liceu, l'Holandès Errante de Wagner, al Liceu, i jo tenia 18 anys. Vaig anar amb un amic que em va dir, ai, anem al... perquè jo vaig començar a cantar a les corals de Sant Cugat molt, molt joveneta, als 14-15 anys, a la coral Sant Cugat, a la coral Valdoreig, una coral que hi havia en aquella època, que era la de Sant Cebrià, de l'ermita de Sant Cebrià, que érem tots nois d'aquesta edat, d'entre 15 i 20 anys, doncs, i vam anar al Liceu a veure l'Holandès Errante i em va impactar. Vull dir, diuen que això d'escoltar la primera òpera de ta vida de Wagner, Surs Corrents, o quedes hipnotitzat, doncs jo em vaig quedar. I hi ha alguna també aquí de destí, perquè després he debutat Wagner i estic amb uns papers importants en aquest moment.
Ja ho tenies clar? Que t'agradava el treball de la veu?
Que m'agradava cantar tota la vida, sí, però després, racionalment, dir jo vull ser cantant, això és una cosa que em sembla que no m'ho he plantejat mai.
I com vas derivar? Vas derivar el líric?
Bueno, si cantava, sempre he tingut clar que m'agrada la lírica. M'agrada tot, el cant popular. Jo puc estar hores sentint els cantants cubans, els cantants flamencs, la copla espanyola, tot el cant a mi m'agrada moltíssim, lògicament. Però a mi, personalment, sempre m'ha atraït molt el món líric, i des de molt joveneta, quan vaig començar ja a cantar corals i que ja em donaven algun petit paper, ho disfrutava moltíssim, i als 18 o 19 vaig començar al Conservatori de Barcelona, del Bruc, i ja doncs era el meu,
ja
aquestes cançons
orientada.
Antigues, i la meva evolució, a més, ha sigut molt, molt... paral·lela a la història musical, no? Jo vaig començar molt cronològica, vaig començar cantant Parcel, Dowland i cançons així molt antigues del Renaixement, del Barroc, després Haydn, Handel, Mozart, després ja tot el món romàntic, alguns papers, vaig arribar al Verisme, i després Verdi, passant per Verdi, vaig arribar a rols més veristes com Santuzza, de Mascagni, que vaig ser amb Giancarlo del Mònaco, la seva producció a Madrid, i bueno, ja a poc doncs, em va sortir la possibilitat de cantar Wagner. Ha sigut molt, molt cronològic, no és que jo hagi dit, ni he fet una especialització en concret, ni m'he quedat en una, sinó que em sembla que això és bastant sa. És bastant sa, deixar que la veu faci la seva evolució natural dintre d'un repertori que també és natural, no? Com quan la veu té aquesta capacitat, perquè, o si t'agrada, perquè si una persona diu, bueno, jo vull cantar barroc tota la meva vida, doncs perfecte, no?
Però tu, o sigui, una de les coses que et caracteritzen és la teva versatilitat.
Sí, jo diria que sí.
És per això que dius que
curiós.
Aquesta evolució passa per diferents estils i autors?
Sí, clar, hi ha una exigència molt gran. Jo no he fet mai res que no pogués, però he anat sempre de la mà de lo que m'ha agradat i juntament amb aquesta versatilitat dintre de les meves possibilitats, com et deia, dintre de l'evolució que jo he fet des fa uns anys, per exemple. Per exemple, jo no hagués dit mai que anava a cantar Abigail de Nabucco o un rol dramàtic de Verdi o d'un altre compositor, o amb Wagner m'ha passat el mateix, però després, bueno, doncs això té que veure amb una evolució tècnica que jo evidentment he fet. Jo he dedicat molt temps a la meva evolució tècnica, a la meva preparació, que em sembla que dura tota la vida, i per això això enllaça amb un tema que és molt, molt interessant, que és la docència o ensenyar o els joves, i el que pensen avui en dia també molts, que és el que passa avui en dia, és un fenomen molt, molt especial, em sembla a mi, amb nens molt, molt joves, que se senten ja com si fossin cantants adults
professionals
i posen els seus vídeos a YouTube i tot això, és bastant perillós bueno, i és bastant especial, no?
Perquè la veu ha de tenir, encara els hi queda molt recorregut a la
veu. Clar, la veu és molt delicat, és un instrument molt delicat, és el més delicat de tots, és una força i és una debilitat també, perquè qualsevol cosa la pot, però bueno, avui en dia hi ha un pensament també de molts pares, també amb nens de 13 a 14 anys, amb moltes nenes sobretot, que volen cantar i bueno, si volen continuar aquest camí de prendre les cançons de Whitney Houston i de fer concursos de YouTube, doncs molt bé, no? Però jo quan em venen amb aquesta idea, doncs haig de dir que jo no puc treballar amb una persona d'aquesta edat, perquè jo els hi faria fer uns exercicis per la seva salut vocal que bueno, que el nen el tercer dia ja no tornaria, no?
Quina edat creus que s'ha de començar realment a preparar-se?
Bueno, millor és una mica individual, això s'ha de veure el cas, però sempre s'ha dit que hi ha una edat que quan s'ha fet el canvi, quan hi ha una certa ja maduresa, potser a partir dels 18, no? I, bueno, però això per al cant líric. I bueno, ja tot lo de més, no? Cadascú que tingui per la seva responsabilitat, però jo penso que el cant líric necessita una certa maduresa per començar, i són els 18-19 anys perfectament.
I com et cuides tu la veu? Aquelles preguntes tòpiques.
Sí, doncs em sembla que els cantants és una qüestió de salut bastant de lògica i sentit comú, de cuidar-te, de no agafar fred, d'intentar que no es cansi la gola, que puguis descansar, dormir bé, res de molt especial, no fumar, encara que hi ha cantants que fumen, sobretot conec alguns homes, no sé com ho fan, però bueno, jo no podria... És sentit comú de conèixer el teu organisme i veure el que et va bé a tu. Un altre, potser, pren aigua amb gel, no? Aquí he conegut també companys que ho fan. Jo no ho podria fer, no sé, però bueno, un altre, si li va bé, doncs cadascú, no?
Cadascú té la seva tècnica. Estem escoltant repertori en alemany. No sé si a casa parlàveu alemany.
A casa no, a l'escola, però bueno.
A l'escola, per tant, el tema dels idiomes, una altra de les preguntes que us fem, no? Perquè us pot tocar un repertori en italià, en llatí antic, no?
Sí, després
parlarem, o en alemany.
En grec antic, vaig fer algunes coses de Pedro Halfter i Cristóbal Halfter.
I la fonètica? Teniu
experts? La fonètica és un món molt interessant i necessari. El cantant no és que tinguis que dominar un idioma, després si més entens, més saps i coneixes aquest idioma, doncs millor, però el més important és tenir la fonètica d'aquesta obra en particular, que en aquest moment has de fer, perfecte, això és, jo la considero molt, molt important.
Tenim aquí els aplaudiments, m'agradaria, l'Anna ha fet un recull una miqueta difícil, fer un petit recull i resum d'algunes de les obres importants de la seva trajectòria, després aquí ha dit, ai, se m'ha oblidat tal, se m'ha oblidat l'altre.
Estava uns dies pensant i treballant.
Què et sembla si cada espai escoltem una miqueta i gaudim una miqueta de cada repertori o de cada diferenciació que has fet? Del repertori alemany, què t'agradaria que escoltéssim i que gaudíssim una miqueta? Tenim aquí Wagner, si vols,
fixa't.
Escoltem a Wagner o
sí.
Quin és el que...
Hi ha una ària Dichtere Halle de Tannhäuser, Elisabeth de Tannhäuser.
Aquí la tenim. Ens parlaves de Wagner i és el que estem escoltant, no?
Sí.
Gaudint aquesta
peça. Efectivament.
El Lied, hem parlat d'òpera, estàs com... És una cosa que t'agrada, no? El Lied, t'agrada interpretar-ho.
Molt, molt, moltíssim. Perquè el Lied té relació amb la poesia. Llavors, bueno, penso que són dos camps que a mi m'agraden moltíssim, la poesia i la música. La poesia amb la música és la cançó. Lied alemany, austríac, o la cançó espanyola, francesa, russa. He cantat en diversos idiomes i bueno, m'agrada moltíssim, moltíssim. Sí.
Estàs com especialitzada, diuen que ets que és una, és una de les coses més difícils de fer. No sé si és perquè estàs sola,
no estic especialitzada, amb... gens, però d'una forma natural també, com tot en mi, que no mai és pensat, mai és, sinó que he fet molt, molt recital de lit, en part perquè m'agrada i preparo des de fa molts anys uns programes molt pensats, molt entorn d'un tema, he donat a conèixer bastant repertori desconegut de compositors molt interessants, això ja té un enllaç amb uns discos molt, molt interessants que he gravat, amb columna música, per exemple, Paul Bowles i Espanya, que va donar a conèixer cançons de totes les franceses i espanyoles de Paul Bowles, que era compositor també, això és un tema molt, molt interessant, que el 2010, l'any del seu centenari, vaig fer un treball molt, molt bonic de, tant de recital en recital com la gravació d'aquest CD que és únic en el món. Bueno, tot aquell món, aquest món que m'ha donat la possibilitat de donar a conèixer cançons d'autors, però també cantar el repertori espanyol i alemany, doncs sí, m'agrada molt, sí.
De fet, has estrenat obres.
Sí. He tingut
aquest plaer. De gent que ha escrit per tu.
Impressionant i que no es pot comparar el plaer que et dona que un compositor et dediqui una obra, un cicle de cançons o una cançó. Per exemple, Antón García Abril va seleccionar un poema de José Viñals, aquest gran poeta argentí, Ciego de Amor, i me la va dedicar. Forma part d'un dels seus llibrets de partitura, que és Canciones del Recuerdo.
La bueno,
són coses
aquí.
Molt,
la tinc
molt especials.
La tinc guardada. Espera. Ciego de Amor.
Ciego de Amor.
Em sembla que la tinc perquè és aquesta.
Sí.
Aquí a l'Anna que es va transportant en el moment.
És que és un text molt maco, molt emotiu, eh?
I una nota quan presenten, quan escriuen un tema per tu, està més proper a tu, a la teva tessitura, a
jo
la manera d'interpretar?
Penso que sí. Miquel Ortega, per exemple, es va enamorar absolutament d'un cicle de poemes, d'un conjunt de poemes del meu germà Rodolfo, Las nueve gacelas por el monte Líbano. Em recordo, bueno, en aquest cas, la cosa ve a través de la poesia del meu germà i arriba, diguem, a la meva veu, no? A la meva interpretació amb la meva veu. Això, bueno, ho trobo algo màgic, no sé com explicar-ho.
Molt familiar, no?
És molt familiar, és com si, no sé, és que no sé com explicar-ho, ja ho enteneu.
Aquí tenim la gacela octava.
Sí.
el teu germà què opina d'això?
Bueno, el meu germà no té paraules. ha tingut l'oportunitat de sentir no només aquest cicle meravellós de Miquel Ortega amb diversos recitals, sinó un altre que, bueno, és també una situació i una història molt, molt especial, de Juan José Falcón Sanabria, que desgraciadament ha mort fa 3 mesos ara, el compositor canari. Juan José Falcón Sanabria fa 2 anys em va sentir en directe, i aquest cas és diferent. Aquest cas, ell va venir molt emocionat per la meva veu, es va emocionar sentint-me, va voler compondre, i ell, bueno, feia un temps que no componia res. Ha sigut un dels grans compositors espanyols, una personalitat amb un catàleg d'obres grandíssim, i va veure aquí va tenir el desig de fer aquesta obra, que al final es va titular Canciones del Saber y el Sentir, basat en poemes del meu germà, també tot d'una forma absolutament lliure. Va descobrir, em sembla que li van parlar del meu germà, ell va demanar poemes i va triar ell mateix els tres versos, els tres poemes de Rodolfo per fer aquest cicle, i bueno, el vam estrenar l'any passat a Gran Canària, ell estava present, i aquest any ens ha deixat. És realment, i ha sigut l'última obra que ell va escriure. Això és, bueno, no hi ha regal en el món comparable amb això. És una de les coses més importants que m'han succeït en la meva vida artística, i quasi en la meva vida, podria dir, en general.
Abans parlaves del disc, de les gravacions que has fet, també has fet diverses gravacions.
Sí, de cançons i de líder he fet 2 discos, un és Paul Bowles i Espanya, i l'altre és The Little Horses i altres cançons de cuna, que, bueno, és un disc que vam fer per la Fundació Música Abierta de Valladolid, que treballa amb nens amb la música, i persones, sobretot nens, que tenen problemes a les mans, un tipus de patologia. I, bueno, em va fer sòcia d'honor, perquè jo tinc una patologia a la mà esquerra de la meva mà. És un dit més curt, perquè no es va desenvolupar, bueno, és una història, no? Una patologia de naixement que no m'ha impedit tocar el piano, que des dels 7 anys, i a més jo tenia una mà esquerra boníssima. I clar, jo vaig escriure el meu escrit dedicat a aquesta fundació per alentar a tots aquests nens amb problemes, dient que no hi ha cap hàndicap físic, que realment, quan un nen té la necessitat d'expressar-se amb la música, que li pugui, que li impedeixi.
I vas enregistrar aquest disc.
I si em van demanar aquest disc, i és maquíssim, perquè és una selecció molt, molt cuidada i molt internacional, amb 5 o 6 idiomes de cançons de compositors hispanoamericans, europeus, espanyols, bueno, catalans, mallorquins. És maquíssim, realment molt, molt entranyable.
Anna, tu ets mezzo-soprano?
Sí, sí.
Què és?
Bueno,
ser
jo em sembla que no sé el que sóc encara en aquest moment. No, ja ho tinc clar, no? Són d'aquestes coses que sofreixes tota la vida, pateixes tota la vida, fins que arriba un moment que dius, bueno, ja sé què sóc, jo sóc així, i ja ho has d'acceptar, no? No, em sembla que tinc aquest tipus de veu que no es pot qualificar. Que a mi m'agrada dir mezzo-soprano amb un guion, amb les dues en majúscules, perquè ho comprèn tot. I realment la veu de mezzo-soprano ja és una...
És molt
àmplia,
no?
El que passa és que no s'entén bé, però la veu de mezzo-soprano té les dues. És un mezzo en el sentit de mig, però hi ha la paraula soprano. Però la veu de soprano no és una veu del mig que no té greus o que no té aguts. Al contrari, la veu de mezzo-soprano té aquesta característica de ser molt àmplia i tenir uns aguts molt bons i uns greus també. És la veu més àmplia que hi ha. Després ja cadascú, doncs, té el seu la seva banda d'actuació, la seva tessitura, però és realment una veu intrínsecament flexible i àmplia.
I això ho tens o no ho tens?
Sí, això ho tens o no ho tens.
Després l'has de treballar, evidentment.
Després, treballant tècnicament, hi ha moltíssims casos. Vull dir, la la majoria de les sopranos dramàtiques han sigut, han començat a ser mezzosopranos. És una evolució lògica, diguem-ne. El que passa és que hi ha qui fa realment un canvi i es denomena soprano perquè ja comença a cantar de soprano dramàtica només, i hi ha qui no fa el canvi del tot i o segueix més cantant de mezzo o una barreja de les dues coses. A mi, bueno, el que m'han demanat, jo si puc cantar-ho, ho canto i ja està. I sempre és una mica de tot, una barreja de tessitures. Jo miro una partitura, la provo, la canto, si em surt bé, significa que la puc cantar, i em sembla que això és un exemple que pot servir per molta gent.
Per tant, ets pràctica.
Soc
al final
pràctica.
Has anant aprenent,
vas,
no?
Vas aprenent i fas el que pots fer bé. Després, com es denomini... Mira, jo quan vaig fer... Et puc contar aquesta anècdota,
sí,
que és molt significativa, és il·lustrativa d'això. La primera meva primera audició com a mezzosoprano, va ser a Viena, precisament per al paper d'Abigail Nabucco. Doncs el mestre era Ernst Merzendorfer, un senyor que tenia ja quasi 90 anys, em sembla que va morir 2 anys després. Em va sentir, bueno, em toca a mi sortir a fer l'audició, ell estava sentint els rols d'Abigail aquest matí, i jo començo a parlar, em vaig posar una mica nerviosa perquè era la primera vegada que feia aquest paper d'Abigail, i em va donar per parlar-li. Li vaig dir, miri usted, es que yo soy mezzosoprano, pero ahora estoy pues audicionando por primera vez el rol de Abigail, y he cantado esto y he cantado lo otro, y ¿sabes qué me va a decir? ¡Cállese! En alemán, lógicamente. ¡Váyase para el piano y cante! I, bueno, doncs vaig fer...
Canto.
Vaig cantar. I jo em va agafar, eh? Va donar 10 funcions de Nabucco.
Li va agradar.
Li va agradar.
Per cert, no només li vas agradar aquell director una mica antipàtic, almenys d'inici.
Era molt, molt antipàtic, però un grandíssim director. I, bueno, jo ho contava perquè això il·lustra el que estic dient. Estem una mica tancats en les etiquetes de què
sí.
Soc? Soc una espinta? Soc una... I a mi m'escriuen persones joves, nenes, que em diuen Anna, és que tengo una duda. I, clar, a mi em recorda quan jo era joveneta, que també estava plena de dudes. Però això de la vida mateixa, i aprens que els directors bons, les persones que realment t'estan sentint i estan buscant un paper, volen que ho cantis, que ho cantis bé, i si et senten en aquest rol, t'ho donaran. No, és igual com et denominis.
Per cert, Teresa Berganza,
sí,
ella diu, Anna no és solamente una gran Carmen, Anna és Carmen. Déu-n'hi-do.
Oh. Aquesta frase, sí, la meva queridíssima Teresa Berganza, meva mestra i amiga, perquè va ser molt més que una mestra. Sí, va dir això en una audició que es va fer una persona que, bueno, que era de feia aquestes grans produccions que van ser, em sembla que es va fer Aida a Luxor, Turandot a Pequín, i es anava a fer Carmen a Sevilla. Pel carrer, als llocs autèntics, la plaça de toros, la fàbrica de tabac, no? I al final, doncs, no es va arruïnar, que em sembla que, bueno, ha desaparegut aquesta persona, perquè em sembla que a Sevilla no el podien veure ni en pintura, i desgraciadament no es va estrenar, no es va fer aquesta producció. I, bueno, a les audicions, en aquest moment jo estava i estava la meva professora, Teresa Berganza, i li va dir això a aquest senyor. És que, amb el seu caràcter meravellós, va dir, com dient, no se da cuenta que yo no sé que pueda cantar Carmen, es que es Carmen.
Doncs anem a gaudir-la una mica.
Thank you.
un referent, no?, la Teresa Berganza.
Sí, i una sort i una meravella estar 2 anys amb ella diàriament a l'escola Reina Sofia de Madrid, que vaig entrar per fer això, vaig tenir que fer audicions a Santander, a Madrid, dient, ui, ara si no m'agafen, perquè ella em va seleccionar per Santander pel curs d'estiu i vam parlar de treballar juntes, però va ser l'any, el 99, que va morir Kraus, i Kraus va dir, Alfredo Kraus va dir que voldria que Teresa Berganza estigués en aquest lloc d'ell que ell deixava a l'escola, i sí, sí, per això ella ho va agafar.
Ho va agafar.
I em va dir, Anna, has d'entrar a l'escola perquè si no és que no tindré temps ja a casa de res. I bueno, vaig tenir que fer una altra audició a l'escola per entrar. I sí, sí, vaig entrar i tenia aquesta oportunitat única, i un dels rols que vaig treballar a fons amb ella va ser Carmen.
Un altre referent, Victòria dels Àngels, també ho és,
sí,
aquí a Sant Cugat.
Sí.
A més, parlem també del curs que tu impartiràs,
sí,
aquí a Sant Cugat,
sí,
el desembre.
El desembre, això està aquí ja.
Explica'ns una miqueta, per a aquelles persones que els interessi.
Sí.
Parlem del curs, després parlarem de la figura de Victòria dels Àngels, que a més heu viscut a la mateixa ciutat durant
sí,
una temporada.
Sí. Quin honor que hagi viscut aquí a Sant Cugat entre nosaltres. Això és un grandíssim honor, algo especialíssim, perquè Victòria de Los Ángeles és una de les grans, grans, grans cantants del segle XX a nivell mundial. És única, jo diria, per la seva sensibilitat, a part de la veu i repertori i tot. És la seva sensibilitat la que la caracteritza. I bueno, el cas és que tinc la grandíssima sort de poder col·laborar amb la Fundació Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. Del 5 al 9 de mm-hmm. desembre farem unes classes magistrals,
matí-tarda,
un curs intensíssim, matí-tarda, per cantants de tots els nivells. En principi he volgut fer aquesta apertura per persones que estiguin interessades de tots els nivells, perquè hi haurà un treball des de la base diari fins a la interpretació de tot el repertori, gèneres i idiomes. Poden participar tant persones molt, molt preparades, cantants professionals, com persones que vulguin apropar-se una mica i podrien estar també en una modalitat diferent, que és duient amb unes classes als matins diàries de tècniques corporals i respiratòries, que això li va bé inclús als instrumentistes de vent. He treballat amb instrumentistes de vent, aquest tipus de treball físic és importantíssim, així que hem volgut donar-li aquesta apertura i bueno, estic encantada.
info@victoriadelosangeles.org per a aquelles,
sí,
persones que es vulguin inscriure, com dèiem, del 5 al 9 de desembre d'aquest 2015, per tant han de córrer perquè les inscripcions estan obertes i
estan obertes les inscripcions,
sí, i per tant pot córrer. Una frase que em sembla que pot ser teva també, que deia Victòria: quiero que ser recordada com una cantante de lead que també va cantar òpera.
Ah, sí, sí. Aquesta frase de Victòria de Los Ángeles, que jo una vegada li vaig sentir, em va quedar aquí clavada, com, bueno, gravada a foc, perquè em sembla que és, bueno, seria llarg d'explicar-la. Em sembla que cadascú pot treure la seva... Ho diu tot, aquesta frase és enorme, és grandíssima, és meravellosa.
Aquest any que hem estat recorrent d'alguna manera la vida, la trajectòria de Victòria dels Àngels a través de fotografies, de la seva música, de record, d'homenatges, hem vist, per exemple, una Victòria dels Àngels enorme com a artista, com a cantant, però també com a persona, no? Una persona normal,
sí,
al cap i a la fi,
sí,
que a vegades és una manera de trencar aquesta paret
esclar
de gel.
Sí, sí, sí. Bueno, em sembla que tots els artistes són persones normals i corrents que tenim un talent o una missió que complir en aquesta vida, que cadascú, per cert, té la seva, i fem decidim fer aquest camí i dedicar-nos al que realment ens agrada, i però som unes persones absolutament normal i corrents, i em sembla que sempre passa que quan coneixes un artista de prop et pots emocionar, perquè si la tens, si la coneixes a l'escenari, aquestes professions que són molt glamuroses, sentir un artista o veure un artista en escena impacta mucho, impacta, i sí, sí, admirar-la, aquesta admiració, però després hi ha la persona i és clar.
No deixem la teva tasca docent, hem d'anar acabant perquè portem estona recorrent, sí, la teva trajectòria, sí. També hi ha Brasil, és una altra, sí, una part també docent que estàs desenvolupant,
sí,
no?
Sí, és molt interessant perquè hi ha un projecte que he començat aquest any a un festival, FEMUS, que és Festival Internacional de Música Santa Catarina, al sur de Brasil. Bueno, és interessantíssim perquè està considerada, a més, el festival, l'escola més gran de tota Amèrica Llatina, encara que ha sigut aquest any el desè aniversari, i hem creat el departament de cant líric, que no existia, entre quatre mestres, i bueno, això ha sigut una cosa màgica, absolutament predestinada, que m'hagin invitat el seu director, Alex Klein, un dels grans oboistes del món. Se'n va recordar que vam estar en un festival, el de Sant Barts, fa uns 10-12 anys junts, i em va invitar, i ha sigut una meravella, i arrel de tot això estan sortit unes connexions a Brasil molt interessants. Tinc una gira amb un pianista que serà el pianista que ve a acompanyar-me a les classes de Victoria dels Àngels, així que de la Fundació, o sigui que bueno, hi ha una connexió Brasil Fundació Sant Cugat, molt interessant també, i amb aquest mateix pianista, Jefferson Mello, farem una gira per Brasil i per Estats Units, l'any que ve, amb el Winterrise, el viatge d'hivern de Schubert.
Primera vegada que vas als Estats Units
Serà la primera vegada que vagi a cantar, sí, al Carnegie Hall, que era un concert al febrer que s'està traslladant a l'octubre.
Per tant, l'any vinent tens feina.
Tinc
l'inici
d'any,
tens Brasil, sí, i aniràs després pujant, sí, cap al nord.
També tinc una sèrie de concerts a Europa i a Amèrica Llatina amb un programa Granados, això també val la pena de comentar, que estem celebrant els aniversaris de Granados. El 16 i el 17 són dos anys que va passar una mica semblant a Isaac Albéniz, que era 2009 i 2010, els seus dos anys d'aniversari, i bueno, és molt interessant també perquè és un compositor que ha cantat moltíssim, Enrique Granados.
Doncs Anna, què et sembla que escoltem? El Benis, per exemple, aquest ve de gust, que
doncs,
quedem.
Podríem escoltar Dicré, una de les cançons del cicle Winterreise de Schubert, que és un cicle...
Aviam, si el que trobo, és que tinc moltíssimes gravacions aquí, el 575.
És el 575.
Exacte. Doncs ens quedem amb aquest títol que sóc incapaç de reproduir, com
és l'Urraca, és Dicré, l'Urraca.
Doncs ens quedem, Anna... Moltes gràcies per
gràcies,
venir a
Jessica,
Cugat.cat.
Gràcies, Jessica, ha sigut un
plaer. Ho hem passat molt bé escoltant la teva trajectòria. Moltes coses ens hem deixat enrere, però anirem recordant,
sí,
i anirem repassant
quan
aquí a Cugat.cat. Moltes gràcies,
sí,
i fins una altra.
Quin plaer d'estar aquí a Sant Cugat i amb vosaltres.
Willst mich nicht verlassen, meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weitergehen um den Wanderstabe. Dreh, lass mich endlich sehen, treue Messenrabe. je bis zum Grund.